Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Avui programa número 186 a Dins l'estadi. Després del partit entre el València i el Barça, arriba el capítol d'aquesta nit, el capítol de Dins l'estadi, avui de butxaca. Programa de butxaca, més reduït, sense invitat, per amb els nostres companys Francesc Granell i Genís Pena, que ràpidament us presentem. Ha estat un cap de setmana on la pluja, sens dubte, ha estat el protagonista. S'han suspès molts partits. Estava previst que la propera setmana hi havia jornada de descans, però ja veurem què passarà. No obstant, ho haurem de veure aquesta setmana. El que sí que tenim són els altres partits, els que s'han disputat aquest cap de setmana, i que com cada diumenge aquí dins l'estadi us explicarem què ha passat. De seguida en parlem. Abans, però, repassem el sumari de la jornada amb Genís Pena.
A tercera divisió, l'Ascó guanya per la mínima amb un gol de Gerard Roger. A la segona catalana, nova victòria del Gandesa a domicili per 1-2. A la tercera catalana, empat a 4 entre Batea i Corbera, empata també el Flix i derrota del Móra la Nova. I a quarta catalana, l'Olímpic segueix líder després de golejar el Xerta. El Vilalba també fa els deures i guanya 5-1 contra el filial del Cabarnes. A més, no us perdeu, com sempre, l'espai de futbolistes ebrencs al món i el poliesportiu de la jornada. Tot aquest contingut ha ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs benvinguts a Dins l'estadi. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Avui és diumenge, dia 30 de novembre, i després del partit del Barça, recordin que sempre comencem més tard, després del partit, i avui, això sí, programa de butxaca en aquest programa 186 de Dins l'estadi. Francesc Granell, Genís Pena, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit, i estem, doncs, amb aquesta jornada
amb el paraigües,
atípica, però bueno, déu-n'hi-do, encara pels equips de casa nostra.
Sí, hem jugat uns quants,
quasi ben jugat. Ara, en general, doncs, ha estat, com hem dit,
i tant,
bastant, diguéssim, plujosa, i ha fet que se suspenguessin la majoria de partits.
S'han hagut de suspendre, tal com diu el Cisco, molts partits, força, no és allò que se n'han suspès 3 o 4, no, se n'han suspès bastants del futbol de casa nostra. No obstant, sí que és cert que la propera setmana hi ha jornada de descans al futbol territorial. Els equips que hagin jugat, òbviament, tindran jornada de descans, però els que no han jugat, òbviament, els hi tocarà jugar. Recordin que abans d'acabar la primera volta, òbviament, s'ha de tenir enllestits ja tots els partits. Molt probablement la setmana que ve s'aprofitarà per a jugar alguns d'aquests, a no ser que torni a ploure.
Sí, és que ja n'hi havia uns quants de la segona o tercera jornada. Llavors, doncs, s'ajuntaran.
Faltaran dates al final, sí, faltaran dates.
I jo crec que hi haurà una jornada quasi bé completa la setmana que ve.
Sí, tot i que és jornada de descans. Sí,
de pont res, eh?
Bueno, penso que nosaltres sí que farem pont i aqueducte i el que faci falta. Ens estan escoltant a través de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Recordin que també poden escoltar-nos a través de la nostra pàgina web, www.radiomoradebre.cat, i si no, en les diferents remissions, a través de Ràdio Móra la Nova, Ràdio Gandesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset. Així que no tenen excusa per escoltar-nos. Com dèiem, al principi del programa avui tindrem un format de butxaca. Aquells que ens segueixen cada setmana ja saben que quan juga el Barça, doncs, dins l'estadi no compta amb invitats, sinó que fem un repàs ràpidament al que ha passat de la jornada futbolística a casa nostra, i la veritat és que la jornada que hem tingut aquest cap de setmana ens invita a fer-ho, perquè avui el programa de per si ja seria curt pels pocs partits que s'han jugat i pels pocs partits que els haurem d'explicar, però que, com cada jornada, així ho fem aquí a dins l'estadi. Així que, com sempre, comencem, anem ja entrant en matèria. Avui no tenim invitat, per tant, ens saltem el test de dins l'estadi, però que el que sí hem de fer és començar la tercera divisió. Allí, si hi ha hagut lliga, allà ha jugat l'Ascó i ha guanyat.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem repassant els resultats d'aquesta darrera jornada en aquesta categoria. Hem de parlar d'aquesta victòria de l'Ascó, òbviament, per la mínima, 1-0 contra el Peralada. Així que comencem. Jornada número 15 de la tercera divisió. Castelldefels 5, Masnou 0.
Vilassar de Mar 0, Palamós 1.
Rapitenc 0, Prat 2.
Manlleu 2, La Pobla Mafumet 0.
Cerdanyola del Vallès 0, Europa 1.
Ascó 1, Peralada 0.
I Gavà 0, Montañesa 3. La resta de partits suspesos. Continua com a líder, això sí, amb el permís de l'Ascó, el Rubí. Rubí i Escó ara mateix comparteixen el lideratge amb 29 punts, però òbviament el Rubí ha suspès el partit que tenia pendent aquesta setmana contra el Sant Feliuenc, així que el Rubí té un partit menys, però no resta de més deixar de dir que l'Escó doncs, ocupa ara mateix aquesta segona plaça compartint la primera posició amb el Rubí. La Pobla de Fumet i el Masnou tenen 27 punts. Juntament amb Rubí i Escó, la Pobla i el Masnou ocupen aquestes primeres 4 posicions de la Lliga que donen accés a disputar el play-off d'ascens. I pel que fa a la part baixa, amb 15 punts tenim el Figueres, Martinenc, amb 14 Castelldefels i tanca amb 12 punts el Vilassar de Mar. I ara sí, anem a parlar de l'Escó, anem a parlar d'aquesta victòria d'avui contra el Peralada.
Futbol Club Escó.
Doncs bé, com dèiem, Escó 1, Peralada 0. El conjunt de Miguel Rubió tanca un mes de novembre gairebé perfecte amb una nova victòria davant del Peralada gràcies a un gol de Gerard Roger al minut 77. L'Escó ha estat superior durant molts minuts i ha estavellat dues pilotes al pal. El Peralada ha posat les coses difícils en el primer temps, on ha tingut les opcions, però també s'ha vist superat en el segon temps, en la segona part. Anem per parts. En la primera, ho ha començat amb l'Escó més ben posicionat. Una primera part bona per a l'Escó, ja que al minut 2 Eizaguirre ha controlat dins l'àrea i ha cedit enrere per al xut de Cristino, que ha sortit desviat. Al minut 7, una pilota llarga de Xiné la pentinava del Moral i la rematava Virgili a les mans de Toni, molt segur davant de, durant tot el partit, sota els seus pals. Un minut després seria Eizaguirre qui tindria una clara acció de gol amb un potent xut creuat que el porter visitant ha refusat sota pals, evitant el primer gol del partit. Semblava que el Peralada patiria defensivament quan al minut 11 Romero donava un bon ensurt a Xiné al penjar una pilota després d'una sacada de banda que finalment s'ha estavellat en el travesser de la porteria esconenca. Els gironins han protestat moltes accions de disputa durant el primer temps, però el col·legiat ha advertit als jugadors visitants en diverses ocasions, mantenint sempre el partit sota control. Passada la primera mitja hora de joc, arribaria l'acció més clara per al Peralada. La defensa esconenca deixava una pilota morta a la frontal de l'àrea que aprofitava Coro per encarar Xiné, qui amb una gran intervenció ha evitat el gol dels visitants. Eren minuts en els que el campió de primera catalana s'havia crescut i al minut 36 era novament Romero qui posava a prova Xiné amb un potent xut llunyà que el porter esconenc ha refusat sota pals. Aquesta acció ha marcat un punt d'inflexió en el partit i ha fet reaccionar també a l'Escó, que al 37 tornava a generar perill amb un xut de rosca de Virgili que Toni ha salvat amb una gran estirada. El primer temps encarava ja la recta final i Eizaguirre al 41 encara tindria un altre. Estavellava la pilota al pal amb un potentíssim xut creuat que s'ha acabat passejant per davant la línia de gol i que ha fet que la grada cantés el pràcticament gol. Ja en el descompte de la primera meitat, Eizaguirre penjava la pelota al segon pal on Virgili rematava i feia lluir-se a Toni altre cop, qui volava per salvar el primer gol del partit. Un Toni, el porter de Peralada, que ha estat protagonista també al primer temps, salvant una i altres ocasions de l'Escó. Ja de cara al segon temps, ha començat amb una bona acció de perill dels visitants. Borja, després d'una bona jugada individual, provava el xut des de la frontal, que no trobava porteria per poc. Tot i aquesta acció, l'Escó és qui a poc s'ha anat fent amb el control del partit. Gavernet, en el 57, engaltava un xut massa centrat que Toni ha aturat sense problemes i al 61, Del Moral controlava una pilota que queia als seus peus dins l'àrea gran i a la mitja volta estavellava la pilota al pal de la porteria rival. Arribaven ocasions, el gol de l'Escó semblava que anava a arribar i al minut 64, Miguel Rubio, que buscava més control en el partit, ha fet el canvi ideal perquè ha donat entrada a Gerard Roger, que ha acabat estant, com bé sabem, decisiu. L'Escó ha anat guanyant metres i ja al minut 77, Edu Vives, que també havia entrat feia pocs minuts, cedia la pilota cap a la frontal per a que Gerard Roger engaltés un xut creuat ajustat al pal, que es convertia en el gol de la victòria esconenca. Ja en els últims minuts, Gerard Roca ha entrat també al terreny de joc jugant els seus primers minuts en Lliga després de la seva lesió al genoll que va sofrir en la pretemporada en el partit de Copa Catalunya. Així que el gol de Gerard Roger li ha donat els 3 punts a un Escó que, com dèiem, és líder, amb el permís del Rubí, que té un partit menys. Tots dos amb 28 punts liderant la tercera divisió. Recordin que la setmana vinent hi ha Lliga a la tercera divisió, que no s'atura, igual que el futbol professional. L'Escó es desplaça al camp de la Muntanyesa. Així que l'Escó intentarà continuar amb aquesta gran ratxa de resultats i també, òbviament, posant pressió al Rubí, que continua liderant aquesta categoria. Bé, doncs hem parlat de la tercera divisió. De la tercera divisió ens anarem cap a la primera. De seguida anem a la segona catalana. Però de la primera cal destacar l'empat de la Rapitenca al camp del Tàrrega. Tàrrega 1, Rapitenca 1. Ha començat marcant el Tàrrega amb un gol de Marc Grau als 10 minuts de partit. Però a la recta final, al 81, gràcies al gol de Gerard Verge, la Rapitenca aconseguia esgarrapar un punt al camp del Tàrrega. Recordin que el partit entre el Morell i l'Amposta ha quedat suspès per les inclemències del temps. I ara sí, deixem la primera catalana i ens n'anem cap a la segona.
Dins l'estadi. Segona catalana. Segona catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs, segona catalana, grup 6è, jornada número 13. Amb els següents resultats, Alcanar 1, Vilaseca 2.
Jerús Catalonia 2, La Cava 0.
Tancat 2, Roda de Barà 1.
Camarles Ugandesa 2.
Ampolla 2, Campclar 1.
Canonja 2, Valls 0.
Cambrils 3, Escola Sant Pere i Sant Pau 0.
Jesús i Maria 1, Tortosa 1.
I suspès el partit entre el Deltebre i el Remolins Vítem. Ha estat l'únic partit que s'ha suspès aquest Deltebre-Remolins Vítem. El Vilaseca, que ha aconseguit una nova victòria, continua invicte, encara no ha perdut cap partit en aquestes primeres 13 jornades de Lliga, fet que, òbviament, el deixa en el lloc més alt de la classificació. El Vilaseca és líder amb 35 punts. El segon és el Jesús i Maria amb 28. Per tant, déu-n'hi-do, ja porta 7 punts d'avantatge el líder respecte al segon classificat quan només portem 13 jornades de Lliga. 26 punts per a Tortosa i la Canonja, i el Gandesa, amb la victòria d'avui al camp del Camarles, se situa a 6è amb 22 punts, per tant, victòria important per a no despenjar-se de la part alta de la classificació. Pel que fa a la part baixa, 12 punts per al Tancat, que marca la permanència, i en zona de descens, 9 per al Camarles, 7 per al Sant Pere i Sant Pau i 6 punts per al Campclar. Bé, doncs aquests són els resultats i anem a parlar, òbviament, de la victòria del Gandesa, un Gandesa que, com dèiem, com has explicat ara mateix en aquests resultats, ha guanyat el camp del Camarles per 1-2. Així que anem a parlar d'aquesta victòria.
Club de Futbol Gandesa.
Doncs Camarles 1, Gandesa 2. Victòria del Gandesa que torna a guanyar a domicili. Els homes de Rafael Navarro no ho han tingut gens fàcil, ja que s'han trobat a un Camarles enxufat que els hi ha posat les coses molt difícils, sobretot en els primers minuts. El Gandesa es veia assetjat pel Camarles i en un dels múltiples corners que han sacat durant els primers compassos, Edgar ha aprofitat un rebuig per a fer l'1-0. El Gandesa, però, ha reaccionat i una bona jugada per banda l'ha culminat Roger per a fer l'1-1. Corria al minut 16 de joc. El Gandesa amb el gol s'ha crescut i al minut 32 ha arribat el 2-1, quan Pere rebutjava una pilota amb el cap que deixava a Roger sol contra el porter i sense posar-se nerviós el batia amb una vaselina. Al descans arribarà amb 2-1 i ja a la segona part el Gandesa ha fet un pas endarrere per mirar de conservar el resultat. Tot i això, els de la Terra Alta han tingut opcions per a sentenciar el partit en alguna contra. El Camarles, en canvi, no ha gaudit de cap ocasió clara per empatar el partit i, finalment, el 2-1 ha sigut el resultat que donava els 3 punts al Gandesa.
Bé, doncs, important victòria del Gandesa, Cisco, que també fa que no es despengi de la part alta, com dèiem, no?
Sí, era important perquè, veient el resultat, sí que el líder ja s'està escapant, però tant els dos segons classificats com és el Tortosa i la Canonja, doncs és bo que aquest Gandesa tingui opció de somiar una mica encara en agafar aquesta segona plaça que seria de promoció, no?
I tant. Queda encara molta lliga per endavant. La primera sembla impossible perquè la Vilaseca està intractable, encara no ha perdut cap partit, n'ha empatat 2, la resta ho ha guanyat, per tant, 11 victòries, 2 empats, déu-n'hi-do la estadística del Vilaseca en aquest inici de Lliga. Veurem què passa la propera setmana, o d'aquí més 15 dies, a veure si el Gandesa aquesta aturada li va bé per agafar forces i encara altre cop una bona dinàmica de partits, després de també passar una mala ratxa, no? Així que la victòria d'avui també ha de ser important per a que el Gandesa torni a lluitar pels llocs de dalt.
Sí, sobretot guanya fora, no? Perquè Gandesa la dinàmica de guanyar a casa doncs l'ha sigut mantenint, però bueno, va tindre aquell turmalet, no? de Remolins, aquells partits, Josep Maria, clar, que bueno, potser li va baixar una mica la moral, però bueno, el Gandesa segueix tenint bon equip i quan funciona, no? I jo crec que victòries com les d'avui a camps difícils com el del Camarles li donen crèdit.
Molt bé, doncs hem parlat del Gandesa, de seguida parlarem de la tercera catalana, abans però nosaltres ens anarem a la publicitat, així que tornem de seguida, després de la publi, no marxin, perquè arriba la tercera i la quarta catalana aquí, a dins l'estadi.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser
Catalunya. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977 40 01 02.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606 71 94 33. 606 71 94 33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa... en bones mans.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart. Carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Respira, descansa. Les Capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs hi seguim avançant amb el programa número 186 de Dins l'Estadi d'aquest diumenge, dia 30 de novembre, un programa de butxaca més reduït de l'habitual. Recordin que sempre que juga el Barça els diumenges a les 9, doncs Dins l'Estadi ho fem una mica més curtet, eh? Més que res perquè se'ns fa tard i, òbviament, el Barça té moltes prioritats, eh? Acostuma a tenir-les i les continuarà tenint, sempre.
Com a no?
Com o no? Molt bé, doncs ara el que hem de fer, després de repassar ja la tercera divisió, la primera i la segona catalana, hem de fer un cop d'ull a la tercera catalana i a la quarta, tot i que, això sí, en aquestes categories, tercera i quarta catalana, els partits que s'han disputat són pocs. Aquí és on més afecta la pluja, al futbol territorial.
Sí, en aquestes categories hi ha més terrenys en
ja no hi ha
terra,
gespa artificial.
Camp de terra, descartadíssims, evidentment.
Sí, aquestos seguríssim.
Bé, doncs, si us sembla, anem per feina, anem ja cap a la tercera catalana, anem a fer un repàs als resultats que ens deixa aquesta plujosa jornada.
Dins l'estadi, tercera catalana.
Tercera catalana.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup primer, jornada número 13, amb els següents resultats. Santa Bàrbara 2, Campredó 1.
La Sénia 1, Frijunt.
Batea 4, Corbera d'Ebre 4.
Ulldecona 3, Móra la Nova 0.
I el Perelló 2, Alcanà B 2. Aquests són els resultats. La resta de partits suspesos per la pluja. De moment, Batea líder 27 punts, Móra la Nova 26 punts, Santa Bàrbara 24, també en té 24 l'Aldeana. I bé, la resta de la lliga, la resta de la classificació queda un pèl, com ho diria, desvirtuada, no? Després dels
sí, molts molt partits... Provisional.
Sí, després dels partits que s'han suspès aquesta jornada, fins que no passi el pont i no ens haguem ficat una mica al dia, doncs tampoc no quedarà molt clara la part mitja, no? Sobretot d'aquesta taula classificatòria. Però el que sí que també podem parlar-vos és que ara mateix la zona de descens està conformada pel Ginestà, que té 11 punts, el Campredó, que en té 7, i el Sant Jaume d'Enveja, que en té 5. Aquests són els 3 equips que tanquen la classificació a dia d'avui. Bé, doncs comencem parlant del Móra la Nova, que ha perdut aquesta tarda per 3-0 al camp de l'Ulldecona, un Ulldecona que se situa 5è amb 23 punts, així que de seguida parlem del Móra la Nova, una crònica que avui ens explica Genís Pena, que a més ha jugat aquest partit, així que ens ho podrà explicar millor que ningú.
He jugat i he passat un fred.
Has jugat i has passat un fred, increïble, sí, no? Vinga, som-hi, explica'ns.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, un partit que l'Ulldecona, un gran equip, ja ho anaven dient els invitats que anaven passant per aquí, des de la tercera catalana. Nosaltres encara, és evident, no havíem jugat contra ells, i la veritat és que tenen molt bon bloc, sobretot de mig del camp cap endavant, que tenen Jacint, tenen gent a davant que és molt bona. I bé, ens ha entrat un equip que ha portat el control del partit durant tota la primera part, però bé, nosaltres hem aguantat bé defensivament, Ferran ha tret 3 o 4 mans bones, i ofensivament han creat poc perill, però hem arribat alguna vegada amb possibilitats. Però bueno, sobretot nosaltres, el gran treball defensiu de la primera part i l'Ulldecona, que no ha aconseguit fer-nos el gol. El partit, el camp estava bé, la primera part se podia jugar perfectament, però ha caigut una tormenta tremenda a partir dels últims minuts de la primera part i durant la mitja part. I ja quan hem sortit al camp, la segona part ja era impracticable.
Era allò que dius, millor m'he quedat a la caseta, no?
Sí, era. Ha sigut molt graciós, perquè estàvem tots els del Móra allí esperant a que sortís, l'àrbit també, i llavors quan ha sortit l'Ull de Cona ja hem anat, diguéssim, els 22 més l'àrbit, tots directe cap al camp, perquè estava caient un diluvio tremendo. Llavors la segona part, degut al tren de joc d'això, una pilota que li ve a Ferran, se li escapa de l'aigua i li passa per davant de les cames i el delanter ha anat per darrere i ha fet el gol. L'1-0 només sortir, portàvem menys d'un minut al camp. Clar, aquest gol fa mal perquè, ja pel minut que és, i a part perquè quan hi ha un terreny de joc així tan complicat, fer gols costa, vull dir, és algo que hi ha molt poc futbol, no? I totes les armes que tens que és jugar a futbol, pràcticament se te'n van. Després, 2 minuts més tard, crec que han sigut, 2 minuts després, ja sinó amb una bona contra, ha fet el 2-0, i clar, ja pràcticament han tancat el partit. Nosaltres ho hem intentat, l'actitud ha sigut bona, però bueno, l'Ulldecona estava molt segur amb el 2-0, i després el 3-0 és totalment anecdòtic perquè l'àrbit li ha marxat la castanya, ha evitat un penal que no era, se li ha complicat molt el partit i ha acabat expulsant a Jordi, el nostre segon entrenador. No sé, l'àrbit, un tio molt així jove, bastant xulet, que bueno, se li ha anat complicant el partit, i al final, bé, 3-0, totalment lícit per l'Ulldecona, un gran equip, i nosaltres contents per l'actitud i a seguir treballant.
Molt bé, doncs arriba aquesta derrota. A més, un Móra la Nova que podia presumir almenys d'aquestes últimes jornades de no encaixar gols. Avui se n'han portat 3 al camp de l'Ulldecona, que com dèiem se situa 5è amb 23 punts. El Móra la Nova de moment continua segon amb 26 a un punt del Batea, que avui ha empatat contra el Corbera d'Ebre en un partidàs. De seguida en parlem.
Club de futbol Corbera d'Ebre. Club de futbol Batea.
Bé, doncs un partit que es disputava a Batea, 4-4. El terreny de joc, la gespa artificial, ha pogut que aquest duel es pogués dur a terme amb moltes ocasions, amb molts gols, però també amb polèmica. Escoltem a Joan Vallès, tècnic del Batea.
La valoració des de la nostra banda és que el partit ha estat molt igualat, molt intens. Possiblement al final dels 90 minuts el repartiment de punts podria ser estar el millor resultat per als dos, perquè dintre del partit ha vingut alternatives, nosaltres hem tingut el partit molt ben encaminat al començament, nosaltres no hem tingut una mica de sort, però possiblement podem portar-nos clar el partit, perquè en un penal que podia ser després de reclament també expulsió, i no ha sigut expulsió, o sigui, no considera l'àrbit expulsió, però els han posat dins del partit perquè el penal ha sigut una petita errada defensiva. I bueno, després també m'han remuntat el partit en 3-2, m'han remuntat en 3 minuts a la represa, i després m'ha costat molt, m'han apretat tot el que han pogut, han fet el 4-4, una bona jugada, i a partir d'aquí, faltant un quart d'hora, hi ha hagut poc joc, molt aturada de partit. Degut al partit ajustat, rivalitat que hi ha, sé que ha vingut algo dins del partit, en algun jugador, a l'hora que s'ha retirat, algun jugador del Corbera, jo et puc dir que com que no estava present, ni vull culpar el jugador del Corbera, que me diuen que potser ha tingut algun jet respectiu quan marxava, que a vegades els jugadors ho fan, i que des del públic s'ha retornat si ha considerat que ha vingut algun gest d'aquestos. Sí que a la fi, penso que a la fi no hi ha vingut més.
Bé, doncs era el tècnic del Batea, el Joan Vallès. Hem pogut i hem intentat poder parlar amb el tècnic del Corbera d'Ebre, el Jordi Roca, però no ha estat possible. El que sí que ens han dit és que aquesta persona que han agredit, aquest jugador del Corbera d'Ebre que han agredit, es tractava de Calafat. Ens han comentat fons del Corbera d'Ebre. En aquest cas no hem pogut parlar amb l'entrenador perquè ens donés la seva versió, perquè ens donessin la seva versió dels fets, però sí que hem pogut parlar almenys amb el tècnic del Batea, amb el Joan Vallès. I doncs de moment això és en quant a la part final, la part més fosca del partit, no? Però d'altra banda, durant els 90 minuts hem tingut aquells partits èpics, amb pluja, amb gols, amb remuntades, un partit d'aquells que sempre agrada, sobretot a l'aficionat, veure, no?
Doncs sí, Batea 4, Corbera 4, partit totalment boig, com diu l'Edo, d'aquests vistosos, amb molts gols. El Batea ha sigut l'equip que ha agafat la iniciativa des d'un principi. Els homes de Joan Vallès han aprofitat la dormida dels corberans per a començar amb bon peu. En concret, Agustí, que al minut 12 feia l'1-0 i només 3 minuts després feia el 2-0. I el Corbera, però, sorprenentment, s'ha sabut refer del fort cop encaixat i gràcies a un penal en el qual els jugadors visitants reclamaven la roja, Calafat ha fet el 2-1. Només 6 minuts després, Marc feia de les seves per fer el 2-2 i igualar un partit que semblava estar ben encarat pel Batea. Però 4 gols a la primera part no eren suficients, o això ha pensat Adrià, que ha posat el 3-2 al marcador un minut abans d'anar al descans. A la segona part ha continuat la locura i Marc ha fet el seu segon igualant el partit a 3. I el bon inici del Corbera l'ha aprofitat Òscar Gilabert per fer el 3-4 només al minut 48 de joc. Quedava un món i el Batea ha sabut portar bé els temps per acabar igualant el partit. Ha estat gràcies a un gol d'Eloi al minut 66. En els darrers minuts, molta disputa típica d'un derbi, però poc joc. Degut a això, el marcador s'ha quedat com Eloi l'ha deixat amb el seu gol. 4-4, partides i un punt per a cada equip.
Molt bé, doncs 4-4, ha acabat aquest derbi de la Terra Alta, que sens dubte era un dels partits de la jornada, i més quan se n'han disputat pocs en aquest cap de setmana futbolístic. El Batea, amb l'empat, continua liderant la classificació, com dèiem, amb 27 punts, mentre que el Corbera d'Ebre, amb l'empat, se situa 11 amb 17. Això sí, amb un partit encara pendent que li queda contra el Flix, que es jugarà la propera setmana, perquè Corbera d'Ebre ha pogut jugar aquest cap de setmana, el Flix també ho ha pogut fer, que per ser empatat, i de seguida us expliquem, així que la propera setmana aprofitaran el pont, el descans de Lliga, per a recuperar el partit. Un dels partits que també us volem explicar, i a més és l'últim ja d'aquest grup primer de la Tercera Catalana, és el Flix, que ha empatat al camp de la Sénia 1-1.
Joventut Esportiva Flix.
Aquest resultat, l'1-1, ens explica el Francesc Granell.
Doncs sí, pel qui no ha vist l'encontre, doncs és un tant injust pel Flix, perquè doncs, aquest punt sap a poc, ja que els riberencs en tot moment han estat molt superiors i tan sols en l'injust penal s'ha pogut avançar l'equip local, ja que el porter del Flix no havia aturat cap pilota. El premi, entre cometes, ha arribat al darrer minut, quan Andreu Peral feia doncs, justícia al marcador i pogués almenys rescatar un puntet. Un puntet que inclús al descompte haguessin pogut estar els tres, ja que el Flix ha disposat d'una magnífica ocasió per a doncs, avançar al marcador definitivament i que hagués estat més just, ja que en tot moment el Flix ha estat molt superior, malgrat que veient que el Flix ha aconseguit l'empat al minut 89, es pugui pensar doncs, bueno, que han tingut molta sort, no? La sort l'ha tingut l'equip local de no sortir derrotat.
Bé, doncs el Flix amb aquest empat se situa a desè amb 18 punts, a l'espera de rebre el proper cap de setmana al Corbera d'Ebre. De fet, Flix i Corbera d'Ebre només els separa un punt, per tant, el partit de la propera jornada s'espera molt emocionant, sens dubte. I amb el Flix tanquem ja el bloc del grup 1 de la Tercera Catalana. Ara ens n'anem al grup 2.
Resultats i classificació.
Al grup 2 hi tenim el Falset, així que anem a veure com ha anat aquesta jornada futbolística en aquest grup segon de la Tercera Catalana amb els següents resultats. Maspellicer 3, Alhambra de Reus 2.
Estava dormint.
Ha hagut un lapsus.
Lapsus. Bé, deia, Maspellicer 3, Alhambra de Reus 2.
Falset 1, Hospitalet de l'Infant 2.
Vilaseca 4, Unió Astorga 0.
Salauris 2, Alcover 2.
I Vilafortuny 2, La Selva del Camp 2. La resta de partits també suspesos per la pluja. Bé, doncs, no ha pogut ser. El Falset ha perdut a casa contra el líder, l'Hospitalet de l'Infant, que se situa en aquesta primera plaça amb 33 punts, seguit del Racing Club de Futbol Bonavista, que en té 30, amb dos partits menys, i la Pastoreta amb 27. El Falset, amb la derrota d'avui, és sisè amb 25 punts. Ha anat baixant posicions al Falset després del gran inici de temporada, inici prometedor. Ja pel que fa a la part baixa, tenim l'Unió Astorga amb 8 punts, el Salauris amb 5 i l'Internacional de Reus encara sense puntuar.
Falset esportiu.
Bé, doncs com dèiem, Cisco, el Falset que ha perdut contra el líder a casa, eh?
Sí, un partit que a la mateixa tònica de les últimes jornades, un Falset que s'avança al marcador, un Falset que sembla doncs, que és el dominador i el que porta la iniciativa i que no acaba de matar, doncs, com es diu, els partits. I clar, davant del líder, si no aprofites les ocasions que tens després d'anar-te'n al minut 44 de la primera part, un gol de Sergi Molina, és un gol d'aquestos psicològics, i més tal com estava jugant el Falset. Però, claro, el Jordan ha fet la igualada al minut 52. Aquí doncs, hi ha hagut doncs, aquell clàssic partit de dos equips que no volen perdre, però que també volen guanyar. I, finalment, al minut 85, González posava, doncs, com es diu, un jarro d'aigua freda, amb la quequea també, no? Definitivament, amb una nova derrota del Falset, que, com bé deies, s'allunya de les primeres posicions després d'aquests resultats adversos a les últimes jornades.
Molt bé, doncs deixem ja amb el Falset, tanquem el bloc de la tercera catalana i ara anem ja cap a la quarta.
Dins l'estadi, quarta catalana.
Quarta catalana.
Ràpidament, bateria de resultats d'aquesta jornada.
Resultats i classificació.
Quarta catalana, grup 20, jornada número 11, amb l'Olímpic de Móra d'Ebre 4, Xerta 0.
Escó B5, Aldeana B1.
Vilalba 5, Camarles B1.
I Jesús Maria B2, Jesús Catalònia B1.
La resta de partits suspesos per la pluja, per les inclemències del temps, així que, òbviament, doncs, en aquesta jornada només han jugat 4 partits al grup 20 de la quarta catalana. Uns resultats que, això sí, beneficien molt a l'Olímpic, perquè ell continua a la seva, l'Olímpic continua a la seva, i amb la victòria d'avui continua com a líder, això sí, amb el permís del Vilalba. L'Olímpic de Móra d'Ebre és líder amb 26 punts, el Vilalba és segon amb 25, però amb un partit menys, i l'Escó B ocupa la tercera posició amb 23 punts, mentre que el Jesús i Maria B i el Catalònia B en tenen 22. Per tant, també segueixen ben a prop d'aquestes primeres posicions. Sembla ser que Olímpic, Vilalba, Escó B i els dos filials, el Jesús i Maria i el Catalònia, s'han perfilat una mica com els favorits, que és el que dèiem més o menys a principi de temporada. Tothom apostava per aquests, excepte el Jesús i Maria, que crec que ningú apostava pel filial del Jesús i Maria, però sí que molts eren els que apostaven, per exemple, per un equip com el Catalònia o el Remolins Vítem, que té 17 punts, està una mica més despenjat, també és veritat que té un partit menys. Però bé, que tenim una quarta catalana molt igualada, sobretot en les tres primeres posicions, que al final seran les que donaran accés a l'ascens de categoria. Pel que fa a la part baixa, tenim amb 7 punts Camarles B i Benissanet, i amb 4 tanca la classificació el Bot.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, doncs, Genís, anem a parlar del líder, l'Olímpic de Móra d'Ebre, que avui ha guanyat contra el Xerta per 4-0 i els fa més líders encara.
Doncs sí, victòria de l'Olímpic, que ha completat un partit completíssim, com podem dir, i ha acabat guanyant còdament contra el Xerta. Els de Móra d'Ebre han dominat des d'un principi i han disposat de diverses ocasions fins que arribava el gol de Pau, que acabaria sent l'home del partit. Abans del descans, l'Olímpic hagués pogut marxar tranquil·lament amb un 3-0 a favor, però la pilota no ha entrat. Ja a la segona, el gol de David encarrilava el partit i pràcticament ha desmoralitzat el Xerta, que s'ha vist superat pel futbol de l'Olímpic. Finalment, dos jugades trenades amb pocs tocs les acabava culminant Pau, completant el seu hat-trick particular. L'Olímpic segueix líder, tot i que està pendent del partit aplaçat del Vilalba aquest cap de setmana que jugarà.
Correcte, efectivament.
Davant del Jesús i Maria.
Que també és un altre dels equips que està allí, lluitant per entrar al playoff. Per tant, serà un partit molt interessant i on l'Olímpic, tot i que aquesta setmana descansarà, n'estarà molt pendent. Tenim més partits perquè també ha guanyat el Vilalba, que és l'equip que continua encara sota l'estela de l'Olímpic, té un partit menys, a un punt del lideratge, per tant el Vilalba també un dels clars favorits a aconseguir l'ascens aquesta temporada.
Futbol Club Vilalba.
Una golejada per 5-1 que ens explica el Francesc Granell.
Sí, doncs el Vilalba, malgrat haver sorprès inicialment en el gol visitant, que significava l'empat a 1, doncs no feia de moment perillar la victòria, i més ja veient quan el gol de Ribes al darrer minut de la primera part ha significat el punt de partida perquè els homes de Robert realitzessin una gran segona part i acabessin golejant a un rival que res ha pogut fer davant l'allau d'ocasions locals. Areggio i Ribes han marcat per partida doble i l'altre gol local l'ha marcat un defensa en pròpia porta. Aquesta setmana, doncs, el Vilalba i el Jesús i Maria jugaran el partit ajornat i llavors doncs, es veurà doncs, aquesta classificació ja serà més real.
I també ha golejat l'Escó, 5-1.
Futbol Club Escó.
L'Escó B, òbviament.
Sí, doncs molt bona victòria de l'Escobé davant d'un conjunt molt jove, això sí, i malgrat les bones intencions dels visitants, en cap moment han pogut tenir iniciativa i domini constant dels locals, que en un partit, això sí, molt seriós, perquè no se n'han fiat en cap moment, doncs no han donat peu a la sorpresa i així sumar 3 punts més que els posa, com han pogut veure, al grup capdavanter i sent ja un dels seriosos aspirants també a l'ascens.
Molt bé, doncs amb la crònica del Cisco explicant-nos el partit de l'Escobé, que també ha guanyat, que també continua en zona d'ascens de categoria, doncs hem de parlar també del grup 24, on el Porrera ha perdut aquest cap de setmana per 3-1 al camp del Riudoms. I anem ja a la recta final del programa. Estem en els últims instants del programa d'aquest diumenge aquí a Dins Estadi. Falta repassar què han fet els futbolistes ebrencs al món. Bé, doncs en aquesta recta final hem de veure què han fet els nostres futbolistes que tenim repartits per arreu de l'estat espanyol i també per arreu de l'estat... A tot arreu, estan a tot arreu del món, sí, sí.
Per allà, no?
Els tenim per Polònia, els tenim per Anglaterra, els tenim per Espanya, els tenim per tot arreu. Així que comencem, si et sembla, per casa, comencem per Espanya, perquè l'Elx, d'Edu Albacar, va perdre ahir 3-0 al camp de la Real Societat. Va haver de veure el partit des de la banqueta, però el jugador de Sant Jaume d'Enveja, Edu Albacar. Anem cap a Alemanya. Friburg 1, Stuttgart 4. Victòria de l'Stuttgart d'Oriol Romeu. Tot i que el Dull de Kona no va jugar, el seu equip ha aconseguit una voltada victòria aquesta jornada. Ens anarem cap a Polònia. Empat sense gols del Pias de Gerard Badia. El d'Horta de Sant Joan va completar una brillant actuació i va ser substituït al minut 78. Van empatar 0-0 contra el Wisla de Cracòvia. Ens anem cap a Anglaterra, allí tenim el Swansea, que no ha passat de l'empat a 1 contra el Crystal Palace, empat doncs del conjunt d'Àngel Rangel, que va jugar tot el partit, i també va jugar tot el partit Bruno Saltor en el partit contra el Fulham. Brighton 1, Fulham 2, derrota doncs dels Seagulls. Així doncs, d'aquesta manera, el Brighton, que no està fent la seva millor temporada, òbviament a comparació de les temporades anteriors. I després de futbolistes ebrencs al món, hem de repassar la crònica poliesportiva d'aquest cap de setmana, que avui ens la porta el Genís.
Doncs sí, comencem parlant de futbol sala. Pel que fa a la Lliga de Primera Catalana, derrota del Móra d'Ebre per 3-1 a la pista del Vinyols i victòria del Flix a casa amb la visita del Tecnovit al Forja B per 7-4. El partit de Riba-roja a Castellvell del Camp ha estat ajornat i a la segona catalana el grup 7 suspès també el duel del Tivissa-Casals-Tortosa i descans del Móra Nova. Pel que fa al grup 6, ha ajornat el duel del Capçanes en el desplaçament al terreny de joc del Catllà B. En futbol sala femení, les pluges també han obligat a suspendre el duel Futbol Pax Tarragona-Ascó a la primera divisió i a la segona divisió empat del Flix a casa per 1-1 contra el Montroig. I en aquesta jornada, descans del sènior femení d'handbol de l'Escola Lliga Catalana. Seguim amb curses de muntanya, ja que la població terraltina de la Pobla de Massaluca va acollir divendres passat la festa de cloenda i el lliurament de premis al 7è circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. Un acte que va omplir el casal cultural i que va comptar amb un gran nombre de representants i guanyadors del circuit. Així es van lliurar els guardons als vencedors en els podis absoluts i també en les categories màster, veterà, sènior, sub-23, júnior i també als atletes que van completar tot el circuit, un total de 19 curses i 15 en el circuit júnior. Entre els resultats destaquem els podis absoluts. En homes, el guanyador ha estat Ramon Curto, seguit en segon lloc per Dic Fumador i Mustafa Basit en el tercer. En dones, la vencedora ha estat Gemma Colomé, completament el podi femení, Mercè Calvo i Eva Cristina. Per equips, el club guanyador ha estat el Huet Tortosa. I pel que fa a les principals novetats del circuit en la propera edició, destacar la totalitat d'un circuit júnior en les 21 curses puntuables, així com la celebració d'una copa Terres de l'Ebre, que seria la cursa nocturna dels Cocons de Tivenys, i la segona cursa dels Biberons del Pinell de Brai, que també serà puntuable. I acabem aquest espai repassant els resultats de la 7ª jornada de la Lliga de Futbol 7 Femení de les Terres de l'Ebre. Una jornada en què s'han suspès els duels que havien de disputar l'Olímpic de Móra d'Ebre, Gandesa i Ginestà. Pel que fa a l'Horta de Sant Joan, va superar el Jesús i Maria per 2-6 i triomf del Santa Bàrbara per 6-0 contra el Sant Jaume.
I fins aquí la crònica poliesportiva d'aquesta setmana. I abans de marxar, arriba la firma de la jornada que ens porta, com cada setmana, Francesc Granell.
A vegades, els pitjors auguris meteorològics es compleixen, però per sort aquesta vegada, i malgrat l'intens, intensíssim temporal de pluges, almenys pels equips de casa nostra, no els ha permet deixar de jugar. Això sí, no a les òptimes condicions que tots voldríem, però el futbol, aquesta vegada, s'ha tornat a imposar-se a unes pèssimes condicions meteorològiques.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs el Francesc Granell, qui ens aporta, com sempre, la firma de la jornada per a concloure el nostre programa. Programa 186, que ja deixem enrere, avui en aquest dins estadi de butxaca, a causa del partit entre el València i el Futbol Club Barcelona. Recordin que la propera setmana hi ha festa, perquè és pont, no hi ha jornada oficial de Lliga, per tant nosaltres tornem d'aquí dues setmanes. Tornem, si no m'equivoco, el dia 16 és, Genís, dia, diumenge dia 16, podria ser?
14.
Bueno, més o menys, més o menys, 14 de desembre.
Mates no són el teu.
No, és que no me venia ara si era,
no,
si era
un dia o un altre. Ja ens en anàvem a Nadal.
Ja ens en anàvem a casa, sí, una mica més. Bé, doncs que a la propera setmana no hi ha lliga futbolística. Sí que hi haurà molts partits, això sí, perquè s'hauran de jugar tots els partits que s'han hagut de suspendre aquesta setmana, per exemple, per la pluja, però us ho explicarem en tot cas el diumenge 14 de desembre. Així que diumenge 14 de desembre a les 10 de la nit i tornem a ser una nova edició de Dins Estadi. Genís, Cisco, gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
Bona nit.
Adéu.
A continuació us deixem ja amb el Larguero. Que vagi bé. Que passin una molt bona setmana. Adéu-siau. From the shotgun shack to the super-